Ràdio Estel. Catalunya Central, 93.7.
De dilluns a divendres a 3:15 de la nit, Ràdio Vaticana a Ràdio Estel. Els titulars i l'actualitat de l'Església amb Ràdio Vaticana edició en castellà. Segueix-la de dilluns a divendres a 3:15 de la nit a Ràdio Estel.
Cada setmana redescobreix Catalunya Cristiana, la premsa que ens ajuda, ens uneix i ens enforteix. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana, el nostre mitjà de comunicació.
Ets oient fidel de Ràdio Estel? Segueixes les nostres promocions, notícies, serveis i xarxes socials? Doncs només et falta un pas per ser l'oient 100%. La nova app de Ràdio Estel per Android i iPhone. Busca Ràdio Estel al Google Play o a l'App Store i tindràs tot el que la teva emissora t'ofereix a la butxaca. Nova app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta i nova. Baixa-te-la.
Ràdio Estel.
Mar endins. 7 dies d'església des de la diòcesi de Terrassa. Notícies del nostre anar mar endins.
I en la nostra agenda de la setmana ens trobem que el dia 2 d'octubre és la festa dels àngels custodis, que, com sabeu, són patrons de la policia. Aquest dia, Monsenyor Said Meneses, a les 12, celebra una eucaristia a la parròquia de Sant Vicenç de Jonqueres de Sabadell amb motiu d'aquesta festa, patró de la Policia Nacional. El dia 3, Monsenyor Said Meneses presideix a les 6 de la tarda els actes d'obertura del centenari del Col·legi de les Germanes de la Caritat del Sagrat Cor de Santa Perpètua de Mogoda. El dia 4, Sant Francesc d'Assís, hi ha una romeria a Montserrat de l'Arciprestat de Terrassa. Monsenyor Salvador Cristau presideix a les 5 de la tarda l'Eucaristia. El dia 5 hi ha un recés d'inici de curs dels clergues del Vallès Oriental, a les 11, a la Casa de les Cooperadores Parroquials de Crist Rei, a Caldes de Montbui. Predicarà mossèn Salvador Pia, membre del Consell Pontifici per la Nova Evangelització. I el dia 6, a la residència sacerdotal Sant Josep Oriol, amb els capellans grans a Barcelona, Monsenyor Said Meneses a les 5 de la tarda pronuncia la conferència 10 anys de vida diocesana.
La carta de navegació.
L'home té una responsabilitat que no pot eludir de tenir cura del món en el qual vivim tots. Aquesta responsabilitat demana que l'home posi en joc les seves capacitats d'enteniment, de raó i d'acció científica i pràctica. Per altra part, quan parlem de natura, no parlem només de quelcom exterior a l'home, perquè cada individu humà és també natura. Per això el nostre bisbe ens parla de l'ecologia ben entesa, que ha de ser integral, és a dir, articular les relacions de l'home amb el seu entorn, relacions entre els homes i de tots plegats amb Déu. Escoltem-lo.
Déu us guard. El papa Francesc, en la seva encíclica Laudato Si, ha fet honor al sant del qual porta el nom com a bisbe de Roma, a Sant Francesc d'Assís, la festa del qual es celebra el proper diumenge, el dia 4 d'octubre. La carta comença i pren el seu títol, lloat sigueu, del famós Càntic de les Criatures, amb el que el sant d'Assís, un gran místic i poeta, contemplava el món i els seus elements com a criatures de Déu i com a germanes de l'home. Així dona la primacia a la dimensió de lluança de Déu per la bellesa de les coses creades, fins i tot les més humils, perquè totes col·laboren a la complexa realitat de la Terra, la nostra casa comú. La ciència és un instrument privilegiat a través del qual podem escoltar el crit de la Terra. En el document s'afronten qüestions extremadament complexes i urgents, algunes d'elles, com el canvi climàtic i, sobretot, les seves causes, són objecte d'un viu debat en el camp científic. En la perspectiva de l'encíclica i de l'Església, n'hi ha prou amb que l'activitat humana sigui un dels factors que expliquen els canvis climàtics, perquè se'n derivi una responsabilitat moral greu, que ens ha de dur a fer tot el que estigui en poder dels homes per reduir el seu impacte i per evitar els seus efectes sobre l'ambient i sobre els països més pobres. L'encíclica es centra en recordar la gran responsabilitat de l'ésser humà pel que fa a la creació, de la que no és amo per explotar-la com vulgui, sinó que se n'ha de sentir administrador davant la generació actual i també les futures. Podem dir que la carta del Papa Francesc respon a aquesta pregunta: quina terra deixarem als nostres fills? El Papa s'ocupa de les arrels de la situació actual per determinar no sols els símptomes, sinó també les causes més profundes, en diàleg amb la filosofia i les ciències humanes. D'aquesta manera, com ha escrit el cardenal Peter Thurston, president del Pontifici Consell de Justícia i Pau, l'objectiu del Papa Francesc és el d'elaborar una ecologia integral que en les seves diverses dimensions inclogui el lloc específic que l'ésser humà ocupa en aquest món i les seves relacions amb la realitat que el circumda. I això en les diverses dimensions de la nostra vida, en l'economia i en la política, en les diverses cultures, de manera especial en les més amenaçades, i àdhuc en tots els moments de la nostra vida quotidiana. Es tracta de desenvolupar una ecologia integral que en les seves diverses dimensions abasti el lloc específic que l'ésser humà ocupa en aquest món i les seves relacions amb la realitat que l'envolta. L'ecologia integral ha d'arribar a ser com un paradigma capaç d'articular les relacions fonamentals de la persona humana, la relació amb Déu, amb ella mateixa, amb els altres éssers humans i amb la creació. Déu creador ha posat a les nostres mans aquest planeta que Sant Francesc d'Assís denominava la germana Mare Terra. Hauríem de deixar els que vindran després de nosaltres un món millor del que nosaltres hem trobat. Perquè la voluntat de Déu, tal com ho expressa el llibre del Gènesi, és que l'ésser humà conservi, més encara, perfeccioni l'obra de la creació.
Tenim amb nosaltres aquí als estudis, aquesta nit, a Salvador Obiols, el director de Càritas Diocesana de Terrassa, que des de fa 3 anys lidera aquesta organització de Càritas de la diòcesi de Terrassa i també de la coordinació de les parròquies. Tenim també novetats, tenim aquesta nova organització que pretén atendre amb més qualitat doncs, aquells que ho necessiten de la nostra diòcesi. I l'hem cridat avui aquesta nit perquè ens parli una mica d'aquest tema que ens preocupa, no només els creients, sinó el món sencer, que és el tema dels refugiats. Com sabeu, el nostre bisbe ha enviat una carta als preveres parlant sobre l'acolliment dels refugiats. I en aquesta carta el senyor bisbe, a més de manifestar doncs, aquesta solidaritat i convidar-nos també a viure-la, convida a posar-nos en contacte amb Càritas Diocesana, sobretot amb els projectes que puguin haver a nivell particular, a les parròquies, però sobretot als ajuntaments, aquesta col·laboració entre les administracions i l'Església, doncs que és tan important perquè no es pot atendre aquesta realitat sense una bona coordinació. Com estem treballant aquest tema dels refugiats a la nostra diòcesi, Salvador?
Bona nit.
Bona nit.
Bona nit. Bé, l'encàrrec del senyor bisbe era molt clar. El dia 4 va enviar aquesta carta, de setembre, doncs, posant les Càritas diocesanes a disposició i les parròquies a disposició d'aquesta acollida dels refugiats. I, lògicament, nosaltres el que sí hem fet ha sigut començar a treballar un protocol per poder atendre aquestes persones, juntament amb els ajuntaments. Nosaltres, com a Església, doncs, immediatament ens vam posar en contacte amb els ajuntaments i els ajuntaments estan organitzant tota una sèrie de taules de seguiment per tal de poder acollir aquestes persones. També ho hem fet amb la mateixa Generalitat de Catalunya i amb els Consells Comarcals del Vallès Oriental i Occidental. Per què? Perquè cal fer-ho amb el cor, però sobretot cal acollir amb el cap. aquest serà un acolliment llarg, un acolliment d'unes persones que necessitaran de nosaltres de moltes maneres diferents, per tant, d'una manera també psicològica. Doncs venen d'un patiment molt important, un patiment molt important, i que els hem de rebre. Moltes persones ens han trucat, estan nervioses perquè volen col·laborar, volen ajudar, i nosaltres sempre els diem una cosa. Càritas Diocesana, el Bisbat de Terrassa, l'Església, en definitiva, ja hi està treballant amb els refugiats. Ja hi està treballant. Des del 2011, Càritas està acompanyant els refugiats, Càritas Internacional, i les diferents Càritas pels països allà on van passant, doncs ja els estem acompanyant, ja hi estem treballant. Lògicament, quan arribin aquí, nosaltres ens posarem a la disposició dels ajuntaments per fer doncs, l'acollida i l'acompanyament d'aquestes persones.
Clar, perquè també els usuaris, per dir-ho així, els voluntaris que van oferir i treballar, doncs, oferir la seva ajuda, clar, s'ha d'anar una mica com aquell qui diu el panto, perquè, a veure, si parlem en sèrio, doncs ens trobem que davant del tema aquest dels refugiats podríem dir que no tot és prou net i prou sant, en el sentit doncs, que de vegades quan hi ha aquesta massa de gent que es volen, que demanen refugi, bueno, pues, també hi ha un cert aprofitament d'un cert sector de persones doncs, que d'alguna manera sí que ho necessiten, però
nosaltres
que n'aprofiten, no?
Nosaltres, mossèn,
això s'ha de vigilar molt.
Sí,
vull dir que de vegades no es pot anar amb el cor de dir ai, mira, aquest, bueno... Sí. Vull dir que també a nivell internacional també diuen, home, això hem de vigilar-ho i controlar-ho, no per una mena de control estrany dels pobres, no? Que això sempre repugna, sinó perquè realment, bueno, això pot ser una fugida de terroristes o de gent que també se n'aprofiten, no? d'aquesta caritat nostra.
És veritat, entenem que l'acollida, la primera acollida, la fa el govern espanyol, i per tant es fa a Madrid. I lògicament allà s'haurà de redistribuir a totes aquestes persones, les que siguin, les que al final s'arribi a la conclusió que es rebran, si són 5, 7.000, 8.000, les persones que Espanya acollirà. A partir d'aquí seran, doncs, portades a les diferents comunitats autònomes, entre elles a Catalunya. I, lògicament, aquí també hi haurà d'haver una acollida, ens costa, que la Generalitat ha proposat que els albergs de la Generalitat, els albergs de joventut, siguin els llocs d'acollida per tal de poder fer les fitxes, poder veure les necessitats, poder veure quanta canalla necessita l'escolarització i també, val la pena dir-ho, per saber exactament qui estem tractant, no? Per tant, aquests filtres entenem que han de funcionar. Pel bé de tots, perquè tal com vostè diu, molt bé, doncs aquestes riuades de gent que marxa, doncs la riuada quan baixa ho arrossega tot.
Clar. I a més, aquests refugiats, un cop siguin acollits i estiguin, diguem-ne, integrats, la perspectiva és que es quedin, que formin part de la nostra societat, del nostre món, que s'integrin...
A veure, els grans moviments de gent durant la història ens diuen doncs, que, bàsicament, quasi amb un 100% es queden. I es queden perquè, a veure, la vida, al final, és molt més millor aquí que no pas en els seus països, i més en un cas com a Síria i altres països d'allà, doncs que estan sent bombardejats i estan sent doncs, destruïts per a qual cosa, per molt malament que aquí vagi, un refugiat doncs, té dret a una vivenda, té dret a la sanitat i té dret a tota una sèrie de serveis, com tenen dret també totes les persones que estem atenent des de Càritas.
Doncs aquest dret bé l'hem d'atendre, no només a nivell, diguem, espiritual, religiós, d'acolliment, sinó també donar tots els mitjans perquè així sigui així. Perquè la feina actual de Càritas a la diòcesi, de vegades moltes persones ho pregunten, no? Les Càritas parroquials, bueno, la gent ho veu de prop, però la feina de pròpiament de Càritas diocesana, per exemple, en relació amb altres diòcesis, amb Càritas d'altres diòcesis, o Càritas d'Espanya, o Càritas internacional... Com funciona?
A veure, en Càritas Catalunya, per exemple, les 10 diòcesis catalanes, les 10 Càritas diocesanes, ens trobem normalment per tal de poder planificar, per poder organitzar-nos, i també amb el tema dels refugiats, com amb el tema dels aliments, el tema de la roba, i el tema de l'acollida i de l'acció social i dels immigrants. Els immigrants que durant tants anys han anat venint aquí a Catalunya, han anat entrant a Catalunya i han estat sent acollits per les comunitats i pels municipis, per les comunitats parroquials i pels municipis. També amb Càritas Espanyola, lògicament, hi ha aquest lligam de totes les Càritas de l'Estat espanyol i amb les Càritas internacionals. Però, bàsicament, Càritas Diocesana, el que sí que estem fent és atendre a més de 80.000 persones en aquests moments, gràcies a les parròquies, perquè és el primer, així com diem que l'administració més propera al ciutadà és l'Ajuntament, doncs la comunitat parroquial és la més propera a la pobresa, a la realitat de la pobresa. I aquí és on ens intentem coordinar-nos, intentem ajudar, intentem trobar maneres per tal de que aquest acolliment, aquest ajut, gràcies als professionals que treballen a Càritas Diocesana, però sobretot, perquè sense aquestes persones no es podria portar aquesta acció solidària de l'Església Catòlica, són aquests 1.500 voluntaris que tenim a la diòcesi, que tenim a les parròquies, que treballen colze a colze cada dia perquè aquestes persones puguin tenir el que és bàsic, el que és necessari per ser acollits.
De la mateixa manera que l'Església recull aquest manament del Senyor, aneu per tot arreu i prediqueu l'Evangeli, feu conèixer a tots els homes que Déu els estima, no? I feu arribar el missatge i la salvació. Clar, això, si no es concreta d'una manera clara i física, pues, no es perd. És a dir, aquest gran manament del Senyor provoca tota una sèrie d'estructures humanes que conflueixen en la senzillesa, per exemple, això el mandat evangelitzador, en la senzillesa d'un catequista que explica la fe a un nen en una sala d'una parròquia. És a dir, la grandesa d'aquest manament del Senyor es concreta i es realitza en la senzillesa de la quotidianitat d'allò més immediat. Per tant, això que ens acabes de dir, Salvador, és pues, el més important. És a dir, l'Església és caritativa amb els pobres perquè hi ha un voluntari en una parròquia o en algun lloc que atén un pobre que ho necessita. I arribar a aquest final muntant les estructures que calgui i els mitjans que calgui perquè això sigui possible forma part d'aquesta grandesa del voluntari que es troba cara a cara amb el qui ho necessita i aquest gest de caritat. Per tant, és importantíssima la feina dels voluntaris perquè és aquí on es concreta doncs, la caritat de tota l'Església. Perquè el voluntari no és només voluntari perquè ell vol, sinó que ho fa en nom de l'Església i en nom de Crist. I en aquest sentit, m'agrada molt aquest enfoc i que l'Església tingui aquestes, diguem-ne, estructures humanes que possibilitin això. I aquí és on ha estat Càritas Diocesana, de Terrassa, recolzant les parròquies i recolzant totes aquestes iniciatives. Com altres iniciatives que també té la mateixa Càritas Diocesana, que les parròquies, per exemple, no poden fer, que és com, per exemple, aquest projecte que porteu a terme tan interessant de l'APASOMI. APASOMI.
APASOMI. APASOMI és una empresa d'inserció laboral de Càritas Diocesana que tot plegat fa 5 mesos que s'ha posat a caminar i que n'estem contents del seu funcionament i que cada dia doncs, trobem més col·laboració entre el món empresarial amb aquest repunt que hi ha doncs, en aquest moment de la crisi, tot i que encara no la notem, perquè encara l'atenció de gent que ho necessita va pujant i no baixant, però sí que és veritat de que això ens ajuda a tancar el cercle. És a dir, que les persones puguin tenir una altra vegada el goig d'haver-se de despertar, llevar al dematí per poder anar a treballar. Això és molt important, perquè la gent ha caigut en un cercle doncs, de que jo ja no me'n puc sortir, jo ja no serveixo, a mi ja ningú em vol. Doncs a través de Càritas, a través d'APASOMI, trobem aquesta complicitat entre els empresaris i l'Església, i Càritas, i APASOMI. I això ajuda a que les persones doncs, puguin sortir. I això, permeti'm, mossèn, que tornem una altra vegada enrere, passa perquè la caritat neix precisament a la taula de l'Eucaristia. Per tant, a partir d'allà és on nosaltres podem fer la nostra feina amb aquesta llibertat, amb aquesta tranquil·litat que ho estem fent precisament perquè és un manament. Jo tenia gana i em vas donar de menjar, jo tenia fred, em vas vestir, jo tenia set i em vas donar de beure. I això que ens diu Mateu, doncs, és el que intentem portar en el nostre dia a dia d'esperança pels altres que ho necessiten.
Quan sentim els nostres polítics, sobretot darrerament, oi? Doncs ells ens diuen que la cosa va millorant, que anem a millor, i que això que deies tu també, no? I realment el tema de l'aquesta bonança o aquest optimisme econòmic o polític, podríem dir, realment això ajuda a baixar el problema dels pobres o no? Com estem en aquests moments?
A veure, és veritat que no diuen cap mentida amb això, és a dir, sí que està repuntant, això és veritat, això ho sap tothom, ho veu tothom, l'economia és així, l'atur va baixant, però és cert que aquestes persones que està tenint Càritas avui, doncs van pujant. I van pujant per què? Doncs perquè la gent està acabant les seves prestacions i, lògicament, ha de venir a trucar a les portes de Càritas. És també veritat que les grans empreses, companyies, de, per exemple, ens estan ajudant amb el tema d'aigües, llums, electricitat, gas, doncs per tal de poder fer front a això. Però també és cert que no, amb aquest repunt, doncs no estem veient que les llistes, el volum d'atenció que en aquest moment tenim a Càritas estigui baixant, sinó que s'està mantenint i fins i tot està pujant. Esperem que aquest repunt realment sigui una esbranzida cap amunt i que la gent doncs, pugui anar sortint d'aquest embolic que al final tenen tan important que ningú esperava ser-hi i al final doncs, s'hi han trobat. I això és el que hem d'intentar. Les persones, al final, no estaven amb una estabilitat, tenien una feina, sabien doncs, que sortien a treballar amb tranquil·litat i normalitat, i de cop i volta aquesta situació els hi canvia, aquesta situació s'acaba, i es troben en una situació d'atur, en una situació doncs, que ja tenen una edat, i amb aquesta edat doncs, els hi és complicat, els hi és difícil poder doncs, tenir una sortida laboral. Això és el que nosaltres desitgem, que amb aquest repunt que s'està veient, aquesta llum que es veu al final del túnel, doncs que realment sigui una llum, que no sigui el tren que ens ve de cara.
Clar. A les parròquies, quan fem campanyes, demanem a la gent el que puguin donar, no? O mobles, o roba, o menjar, no? I això és un fet de solidaritat que crida a tothom. Ara, una pregunta. De vegades també venen gent a les Càritas portant un rebut de llum que no poden pagar o un rebut de gas que sinó que els hi tallen. Hi ha alguna manera de poder cridar també a la solidaritat aquestes grans empreses de subministrament?
Sí, com li deia abans, en principi, aquests rebuts els anem pagant des de Càritas, també els paguen els serveis socials dels ajuntaments, però és cert que Càritas Diocesana de Terrassa estem treballant amb aquestes grans empreses de distribució per tal de que ens puguin ajudar o ens puguin condemnar aquest deute que tenen aquestes persones.
I ho faran, sí?
Sí, jo crec que sí, que estan sensibilitzats, són conscients de l'esforç que estem fent des de l'Església per ajudar aquestes persones i també són conscients de les nostres limitacions. Nosaltres també som gent limitada perquè vivim de la gentilesa, de la donació, de la caritat dels altres. I això, doncs, ells també en són conscients de que tot té un límit. Nosaltres invertim en aquests moments més de 4 milions a la diòcesi de Terrassa per atendre totes aquestes persones. Lògicament, em deia un empresari l'altre dia, quan haig de donar per poder tapar tot aquest problema? Jo li deia 50, 60, 100 milions. Diu, escolti, digui'm una xifra. Dic, no, tot el que en dongui ens durarà poc. Ens durarà poc perquè ens ho gastarem. Hi ha molta necessitat, per la qual cosa és cert que nosaltres, gràcies a Déu, tenim el recolzament de moltes persones, individuals, famílies, doncs que ens ajuden econòmicament a tirar endavant, tot i que ens en farien falta moltes més.
Clar, quan parlem de Càritas, doncs parlem de les relacions amb els que menys tenen, no? I com reaccionen i com els ajudem. Però però també és interessant quin comentari ens fas tu, Salvador, sobre les reaccions i les relacions que té Càritas o Càritas diocesana amb els que més tenen.
Doncs bé, la caritat és molt senzilla. Dons allò que tens. Uh-huh. Doncs, per tant, si no tens, no pots donar. I aquí sí que trobem aquesta complicitat amb les persones, doncs, que ens ajuden, i ens ajuden econòmicament, o ens ajuden en campanyes, o ens ajuden en empreses, o ens ajuden, doncs, com a família, portant-se roba, portant-se menjar, però sobretot també portant-se la seva aportació econòmica com a socis, com a donants, o senzillament aquella trucada que tens i que et diuen, escolti, vull parlar amb vostè, i et diuen, miri, jo li vull fer aquest donatiu, no? Aquest donatiu d'una quantitat petita o gran, és igual. Però és com la vídua del temple, no? Que diu aquell dalma que era tot el que tenia i el dona al temple, no? Doncs això és el que nosaltres necessitem per tirar endavant. Per ajudar les persones necessitem que els que més tenen ens donguin. I nosaltres donarem amb aquells que més ho necessiten.
D'un temps cap aquí, sobretot a les grans xarxes d'internet, hi ha una presència molt més concreta i definida de Càritas diocesana, oi? Amb aquesta web i...
Bueno, sí.
Això és una eina que realment s'ha notat un canvi, una facilitat de comunicació, de participació, de...
Sí, perquè, a veure, hem d'aprofitar els mitjans que tenim avui dia, no? I aquest és un gran mitjà, no? És a dir, si no hi ets, no existeixes. I això, doncs, és cert que ens ajuda i molt a difondre, a fer visible el nostre treball. El treball de les 123 parròquies de la diòcesi, el treball del bisbat i el treball de Càritas diocesana envers els que més ho necessiten. I és un mitjà, doncs, bueno, que ens ajuda i també és veritat que també ens aporta alguns donatius, perquè com que també tenim, doncs, els programes, i els programes amb els seus costos, i que la gent hi pot entrar i pot fer el seu donatiu. Però sobretot, bàsicament, és molt important perquè la gent prengui consciència del que fem i a on ho fem. Exacte. I de quina manera ho fem.
Mm-hmm. I una última pregunta, és també per curiositat, oi? També perquè és un tema que se'n parla molt. Què pensa Càritas de la pobresa infantil?
Ah, miri, doncs no n'hi ha. De pobresa infantil no n'hi ha.
Ai, caram.
Això ens enganyen quan ens diuen això. No n'hi ha.
A veure com ho expliquem, això. A veure.
No, jo l'hi explicaré. És a dir, no hi ha blocs de pisos plens de joves i de canalla, doncs, pobres. Això és mentida. El que sí que hi ha són les seves famílies que aquesta societat els ha fet pobres. I llavors, per això hi ha pobresa infantil. Per això hi ha necessitat entre els més petits i els adults. El que s'ha de fer és intentar complir allò que diu la pròpia Constitució, que tothom tingui una feina digna i un habitatge digne. El que no pot ser és que hi hagi més desnonaments, el que no pot ser és que la gent no tingui o no vegi un futur de feina a l'horitzó. Per qual cosa, això ens hem de preocupar. Ens hem de preocupar que els pares tornin a tenir la seva dignitat com a treballadors, la seva dignitat com a persones, i així els seus fills, això que se'n diu pobresa infantil, no n'hi haurà, perquè les famílies, les seves famílies, no seran pobres, perquè no els haurem conduït cap a aquesta pobresa, sinó cap a la gran riquesa de ser ciutadans com tothom i de ser persones com tothom i de tindre aquesta llibertat de dir, jo tinc una feina més o menys digna, però tinc una feina que em dona per poder viure, per poder atendre la meva família, perquè els meus fills no hagin de ser els pobres de la seva colla.
Mm-hmm. Moltes gràcies, Salvador Obiols, per aquest vespre tan, tan ric. I aquí estaríem parlant estona i estona perquè teniu moltes coses a dir, oi que sí?
Això no s'acaba mai.
No s'acaba mai.
No s'acaba mai.
Sigui com sigui, doncs fem un agraïment des de la ràdio a tots els voluntaris i tots els benefactors de Càritas que tenen, doncs, aquesta sensibilitat. Uns i altres, benefactors i voluntaris, perquè si no n'hi ha qui dongui, no hi ha qui reparteix, això està clar. Però sobretot que el Senyor beneeixi amb abundància de dons i d'allò que necessitem, que només Déu pot donar, doncs, tota aquesta feina de caritat envers que ho necessiten. Que això està en el cor de l'Evangeli i està en el cor del món, avui dia, doncs, aquesta sensibilització. Per tant, moltíssimes gràcies i bona nit.
Molt bona nit i moltes gràcies.
Adéu-siau, que tornarem a remar.
A radioestel.cat, la ràdio a la carta. Tu tries.
Jo sóc el camí, la veritat i la vida. Ningú no arriba al Pare si no és per mi. Si m'heu conegut a mi, també coneixereu el meu Pare. Des d'ara, ja el coneixeu i l'heu vist.
Joan 14, 6, 7.